Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. Juan Manuel Santos ha estat guardonat amb el Premi Nobel de la Pau 2016 per la seva contribució com a president de Colòmbia al procés de pau amb les Forces Armades Revolucionàries, les FARC. El guardó, segons el Comitè Noruec del Nobel, és també un homenatge al poble colombià que, tot i els abusos patits, no ha perdut l'esperança d'aconseguir una pau justa i a totes les parts que han contribuït a aquest procés de pau. A Juan Manuel Santos el premi li arriba només 5 dies després del triomf del no en el referèndum sobre l'acord de pau. D'altra banda, la vicepresidenta espanyola en funcions, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assegurat avui que l'estat de dret i la realitat són molt clars en relació amb la proposta de referèndum de Catalunya aprovada per partida doble ahir al Parlament i ha aclarit que l'estat de dret es mantindrà ferm. Soraya Sáenz de Santamaría ha dit que l'advocat de l'Estat està estudiant aquestes resolucions i ha avisat que en pot aprovar de semblants tantes com vulgui, però que no arribaran enlloc i que només abocaran els independentistes, ha conclòs, a la melancolia. Haití continua la situació de caos després que, segons Protecció Civil, ja hi ha més de 330 morts pel pas de l'huracà Matthew. Aquest huracà, que els últims dies ha passat entre Cuba i Haití, ha devastat diferents zones d'aquest país, mentre no ha afectat gaire la República Dominicana, on han mort 4 persones. En les últimes hores, l'huracà ha guanyat força i ha arribat a la categoria de 4 sobre 5 a l'est dels Estats Units, a Miami concretament. Els experts el consideren extremadament perillós. I també ha començat el Barcelona Games World, que reuneix aquest cap de setmana a Barcelona professionals i aficionats als videojocs. Les novetats es presenten durant els propers 2 dies.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Llums de Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Catalunya és líder mundial en trasplantaments d'òrgans. La taxa és de 23 punts superior a la de l'Estat i el doble de l'europea.
FON, Organización Nacional de Transplantes.
La força d'un gran país. Generalitat de Catalunya.
Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics de dilluns a divendres a 4:45 de la tarda. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors sobretaules a Ràdio Estel amb el Club Més Amics de dilluns a divendres a 4:45 de la tarda amb Mercè Raga i Mercè Papiol.
Un evangelitzador no hauria de tenir permanentment cara de funeral. Recobrem i acresquem el fervor, la dolça i confortadora joia d'evangelitzar, fins i tot quan cal sembrar entre llàgrimes.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Vademécum. Dirigit i presentat per Joan Trias.
Com saben, cada divendres en aquest programa hem parlat, i ho seguirem fent, de malalties, cures, benestar... Avui, però, deixin-me parlar de la Judy. Ella té només 9 anys i viu al casc antic de la ciutat. La Judy vol anar a l'escola cada dia des de la setmana passada, quan va començar el curs, i per fi va poder obrir les portes. Però ella reconeix, com tots els nens, que no hi va quan sent el soroll dels avions, quan després sent això. Ella viu a Alep, una ciutat de Síria, capital de província del mateix nom. Com deia, les escoles han estat tancades fins ara a causa dels constants bombardejos, que han afectat més d'una vegada a l'escola de la Judy. De fet, des de l'inici del conflicte, les escoles de Síria han estat atacades més de 4.000 vegades, i la Judy, com els altres nens, han de caminar enmig d'una ciutat en ruïnes per arribar a l'aula, on és evident que s'hi estan fins que s'acaba l'escola. Sortir al pati encara no és segur. La Judy, també com els altres nens, encara viu a Síria, patint la guerra, com els més de 2 milions d'infants que no poden anar a l'escola, com al Iemen, com els 28 milions d'infants que tenen que abandonar casa seva per anar a llocs més segurs, deixant enrere amics i família. Un cop més tinc la sensació que parlem de malaltia, de la pitjor que pateix l'ésser humà, la guerra. I de qui la pateix? El ser més innocent, l'infant. Existeix cura? I tant. Parafrasejant en Joan Sales, des de l'inici del temps, els homes estem en guerra. Hem de deixar de ser homes, doncs? No. Hem de deixar d'estar en guerra. Molt bona tarda, Antoni Huguet, a les Vies del So, i Joan Trias els obren un divendres més al Vademécum.
Sumari.
Ara sí, comencem a parlar de salut i avui començarem, com sempre, amb les notícies que afecten aquest tema, la salut, a les notícies més rellevants de la setmana. Seguirem parlant amb el doctor Antoni Oliva Soler, director mèdic i especialitzat en cirurgia digestiva. Tractarem amb el doctor el tema de les hemorroides. Per últim, ens torna a visitar Luis Miguel Mourareu, escriptor del llibre El gran viaje de la tartamudez a les estrelles. Si no es volen perdre tot aquest contingut, segueixin amb nosaltres aquí al Vademécum.
InfoSalut.
Va, doncs anem, com dèiem, amb les notícies més destacades de tota aquesta setmana. I és que aquest dilluns hem conegut el nou Premi Nobel de Medicina. Ell és Yoshinori Ozumi, qui va ser el descobridor, a través del llevat, del procés pel qual les cèl·lules tenen la capacitat de reciclar components no desitjats pel nostre cos. Aquest descobriment permet investigar quina part del procés falla perquè apareguin malalties tan habituals com el càncer, la diabetis o les malalties neurodegeneratives. L'Agència de Salut Pública de Catalunya investiga l'origen d'un nou brot de legionel·losis a un hotel de Salou que es manté tancat des del 2 d'octubre. I és que el brot ha afectat a 7 residents del mateix hotel, un dels quals ha mort, 4 continuen ingressats i un altre pacient ja ha rebut l'alta. La mateixa Agència de Salut avisa que en els propers dies es podrien donar a conèixer nous casos, ja que la incubació del virus té una durada de com a màxim 14 dies. Segons l'enquesta Òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió, a Catalunya només el 36,4% de la població reconeix haver donat sang alguna vegada. Per tant, el 62,6% ha manifestat no haver sigut mai donant, per por a les agulles, perquè no hi pensen o simplement, com reconeix un 33%, no pot. Davant d'això, el Banc de Sang i Teixits considera ara com a prioritat consolidar el relleu generacional de donants com a pràctica habitual. Com explica el coordinador del banc, Enric Contreras, hauria de ser un fet quotidià, ja que hi ha molta gent que ho necessita per viure. I un grup d'investigadors de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge ha descobert una molècula clau en el desenvolupament de la psoriasis. El treball demostra que un gen determinat té una importància cabdal en la resposta inflamatòria que es produeix en la malaltia. Segons els investigadors, el proper objectiu és conèixer el mecanisme d'acció complet d'aquest gen per poder idear noves estratègies terapèutiques per una malaltia que encara no té cura.
L'entrevista. Amb el suport de la Clínica del Remei, la teva propera clínica. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Les hemorroides solen ser un problema molt comú i a vegades, sigui per vergonyes o estereotips, no en solem parlar gaire. És per això que tornem a comptar l'estudi amb el doctor Antoni Oliva, director mèdic de l'àrea clínica de la Clínica del Remei i especialitzat en aquest tema, entre d'altres. Bona tarda, doctor.
Bona tarda.
Què són exactament les hemorroides?
Doncs mira, les hemorroides, de fet, són unes dilatacions venoses d'una vena. Són aquestes venes que es troben al canal anal que fisiològicament actuen de manera com si fos un coixí a l'hora de fer la defecació. I, a més, també ajuden a la continència quan ha acabat la defecació. Mm. Aquestes venes es poden dilatar i llavors, quan ja es produeix aquesta dilatació de les venes, ens trobem davant de les hemorroides.
Val, tenir hemorroides, què pot arribar a provocar? O sigui, pot arribar a provocar un mal major?
No. Les hemorroides, bàsicament, produeixen dolor, que és el que la gent, diguéssim, es més preocupa. Nosaltres, la paraula tècnica seria proctàlgia, diguéssim, d'aquest tipus de dolor. Uh-huh. I sangrat. Les hemorroides poden sangrar. I a vegades tenen prurits o picors, diguéssim, no? Bàsicament és això. El grau pot ser des de molt petit fins a molt gran, i el màxim que pot causar per un sangrat molt important és una anèmia al pacient.
La gent que no som coneixedors de temes mèdics, no?, sempre discutim què pot arribar a provocar les hemorroides, que si el menjar, que si l'estrès, que si està molt nerviós... Què és el que realment provoca tenir hemorroides?
Clar, efectivament, és un conjunt de coses. No hi ha una única causa de les hemorroides. Amb les dones joves, el més freqüent és haver tingut una gestació. La gestació, l'embaràs, produeix un augment de la pressió a l'abdomen, a la panxa, i això dificulta el retorn venós de tota la sang que ve de les cames i de la zona anal cap a dintre de l'abdomen. Aquesta dificultat de pas produeix una dilatació. Igual que es formen verius a les cames, uh-huh, també es formen les hemorroides, que no deixen de ser unes verius, també.
Val. Afecten un gruix important de la població, o és un gruix reduït, o...?
No, realment, a veure, hemorroides esporàdiques, jo m'atreviria a dir que tothom, una vegada o altra a la seva vida, no pateix d'hemorroides.
Es digui o no es digui.
Ah, exacte. Ara, diguéssim que podem dir, hi ha estudis que ens parlen de que entre un 30 i inclús fins a arribar al 50% de la població, alguna vegada a la seva vida, consulta el metge per tema d'hemorroides.
Deixi'm incidir una mica en això, eh? Influeix una mala alimentació, doncs, en patir-les?
Exacte. Una de les altres causes és el tema de l'alimentació, bàsicament com a conseqüència que té l'alimentació en quant a les deposicions. Uh-huh. És a dir, tenir un estrenyiment o patir un estrenyiment i, sobretot, fer unes deposicions dures, és a dir, que tinguis que fer un esforç amb la deposició, això predisposa a tenir hemorroides.
Perquè de quin tipus d'aliments estaríem parlant que ajudin a tenir les hemorroides?
Clar,
no
és que hi hagi elements concrets que produeixin hemorroides, sinó és al revés. Jo crec que hem de fer una dieta rica en fibra, una bona hidratació, per evitar aquestes hemorroides. Com a aliments que directament puguin estar implicats, doncs podríem dir que bàsicament els picants, les espècies, uh-huh, i sobretot els picants, i un abús d'alcohol podrien donar això.
Uh-huh. Quin tipus de prevenció podem tenir a l'hora d'evitar que ens surtin les hemorroides?
Exacte. Bueno, com deia abans, el principal és tenir una dieta rica en fibra perquè a l'acte de la deposició no hi hagi uns esforços importants. Llavors, cadascú necessita un nivell de fibra determinat. Hi ha persones que no tenen problemes, hi ha persones que han de prendre molt de fibra, suplements de fibra o medicaments amb fibra, diguéssim, no? També és molt important la ingesta de líquids. No només has de prendre fibra, sinó aquesta fibra ha d'estar ben hidratada perquè sigui tova. especialment en els mesos de l'estiu, quan hi ha calor i un transpira, a vegades no hi ha una ingesta suficient de líquids, això ens produeix un estrenyiment i desemboca en un episodi d'hemorroides, que són bastant més freqüents a l'època de calor que no a l'hivern.
Llavors, suposem que hem fet una prevenció dolenta, val? I que ja les tenim. Els productes típics farmacèutics, no?, que ens venen com a cura de les hemorroides, serveixen realment? Ens ajuden a pal·liar el dolor només, però no desapareixen? Com funciona tot això?
Exacte. En principi podem dir que quan l'hemorroide ja s'ha desenvolupat, ja hi ha aquesta variu, aquesta dilatació venosa, ja està feta, és a dir, això no es cura del tot. Pot donar clínica o no pot donar clínica, però tu és com tenir varius a les cames. Un cop les tens, ja les tens. Uh-huh. Llavors, hi ha molts graus d'hemorroides i no és el mateix tenir un episodi que et doni molèsties 3 o 4 dies o una setmana que tenir molèsties persistents per les hemorroides. Això vol dir que moltes, sabeu que al mercat hi ha moltes pomades i ungüents per les hemorroides. Això vol dir dues coses. Una, que són molt, molt freqüents, i altra, que no n'hi ha cap que sigui perfecta, perquè si no només n'hi hauria una, no?, la que funcioni. Ens ajuden a millorar-les, perquè bàsicament totes aquestes pomades porten corticoides com a antiinflamatori i anestèsics per aliviar el dolor. I això ajuda i milloren les hemorroides de caràcter lleu, efectivament.
Val, ara deia, de caràcter lleu, no? Quin és el punt en què un pacient ha de dir, ostres, doncs vaig a l'hospital perquè o vaig a que un metge em visiti per veure aquest tema com està, no?
Clar, quan la sintomatologia, que bàsicament hem dit que era el dolor i el sangrat, persisteixen, doncs normalment la gent consulta el metge i s'ha de mirar. Jo aquí sí que vull subratllar, perquè crec que és molt important, és el tema del sangrat. Sí. El tema del sangrat... Tenir un sangrat, moltes vegades la gent diu, sí, jo ja sé que tinc hemorroides i sangro de les hemorroides, ja ho sé. Correcte. I ho deixa estar.
I ho pren com a normal, podem.
Ah, exacte. Qualsevol sangrat s'ha de consultar amb un especialista. Per què? Perquè pot ser que no siguin hemorroides. I això és el més important de tot. Nosaltres, a la meva consulta, cada any veig pacients que consulten després d'episodis de sangrat que li duren 3 mesos, 6 mesos, un any... I no tenen hemorroides, per desgràcia, i se'ls diagnostica d'una altra cosa, que normalment és un tumor, i això és preocupant. Si hagués vingut el primer dia, és un pronòstic. Si et venen al cap d'un any, pues, ha canviat. No? Jo crec que el missatge seria que davant de qualsevol sangrat, encara que un sàpiga que té hemorroides i el 90% de possibilitats, la causa d'aquest sangrat són les hemorroides, s'ha de consultar amb un especialista.
Val. Quines són les teràpies més usades per tractar-les? Hem parlat de la prevenció fins ara, parlem de com curar-les.
Com deien, hi ha diferents graus d'hemorroides. Es classifiquen en 4 graus. Els 2 primers són lleus i aquestes es controlen, doncs, amb les pomades que dèiem. També hi ha fàrmacs per via oral per millorar les hemorroides, que són aquests 2 graus. A la que passem a hemorroides de 3er o 4er grau, hi ha que donen normalment molèsties bastant sovint, és quan ja s'indiquen ja teràpies més, digués, podríem dir, agressives, no? Ja siguin, doncs, hi ha esclerosis, col·locació de bandes i la cirurgia, que bàsicament són aquestes 3. Les 2 primeres, bueno, donen els seus resultats, però sí que no són tan radicals i poden haver-hi recidives, i la cirurgia normalment sí que és bastant definitiva. La cirurgia té molt mala premsa, ja ho sabem, perquè és així, però és, avui en dia és el tractament com a mínim més radical per les hemorroides.
Perquè amb la cirurgia estaríem parlant de ser un pacient de curta durada, no?, d'estada també a...
Sí, avui en dia normalment són estades de 24 hores. Hi ha diferents tècniques, inclús avui en dia es pot utilitzar el làser, que millora... La cirurgia és exactament la mateixa feta amb làser que sense, el que sí que el làser no fa una ferida tan fonda com altres tècniques, i llavors la recuperació sol ser millor que amb tècniques de cirurgia convencional.
Doncs, doctor Antoni Oliva, director mèdic de l'àrea clínica del Remei, moltes gràcies per venir i aclarir-nos tots aquests temes.
Moltes gràcies a vosaltres.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia, amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Herois quotidians.
Si us recorden, el divendres passat parlàvem amb Luis Miguel Mourareu Torres. Ell era tartamut i diu que va descobrir no un mètode, sinó un canvi de vida per deixar de ser tartamut. Luis Miguel Mourareu Torres, bona tarda un altre cop.
Bona tarda un altre cop, com anem?
En què consisteix aquest canvi de vida?
El canvi de vida jo el poso en...
dues potes, bàsicament. La primera és el que jo li dic al clown. El clown, literalment, és fer el pallasso.
Exacte.
Però, cuidado, posaré un exemple. Al principi, quan jo no sabia com fer les coses, vaig fer una prova. Me'n recordo que vaig entrar en un forn de pa i en comptes de fer el que es fa normalment, no? Oiga, una barra de quarto, ¿cuánto cuesta? Lo típic.
Sí.
No, em vaig dirigir a la dependenta, al forn ple, eh? Ple de gent, ple. Em vaig dirigir a la dependenta i vaig començar a donar palmes. Vaig començar a fer vots. I mentre... I la manera que vaig tindre de preguntar-li quanto vale una barra de pan, una barra de quarto, sí, que ara me'n recordo, era mentre donava palmes i fotia vots, cridant, però com un possesso, tronca, quanto vale una barra de quarto? Evidentment, com podràs comprendre, la gent que havia allà, el més fluix que van pensar és que jo era un tarat que els volia atracar, evidentment.
No us havia confiança que et conec fa molts anys, eh? Jo ho hauria pensat.
No, esclar, no van trucar a la poli de miracle.
Però explica'ns això per què.
Ara ve el bo. Total, vaig rebre la barra de pa, estic segur que més per por que per negoci, i vaig sortir. Quan vaig sortir d'allà, a part que em tremolaven les cames i que pensava... Has hecho el jirigallo. Però com se te ocurre hacer estas cosas, etcétera, etcétera. L'últim pensament fou... Sí, però no t'has atascado.
Bona aquesta.
Dije, ah, diu, calla, espera. Digo, esto lo tengo que retomar inmediatamente. Ara que està calenta la cosa, anem a dir-ho així, me fui a otra tienda. En la tienda me puse a bailar a lo Michael Jackson, per dir-ho així, no com ell, evidentment, donant palmes, movent els braços, mentre parlava amb la dependenta. És clar, la dependenta acollonida.
Uh-huh.
Els que havien anat allà, tres quarts del mateix. Vaig sortir. No tenemos lo que nos pides. Vale, pues no te preocupes, tronca. Guapa, más que guapa. I me'n vaig.
Deixa'm preguntar-te una cosa, sí, Luis, mi respecte a això. Eh?
Sí.
Tu dius que és un canvi de vida i, per tant, negues que és un mètode. Deixa'm fer una mica d'advocat del diable.
Sí.
Si fer el clown fa que no tartamudegis, per tant, és un mètode.
No, i ara t'explico el por què no.
Vale.
És molt senzill. Evidentment, tú, yo, quien sea, no va por la vida entrando en establecimientos o dirigiéndose a la gente, como yo me podría estar ahora dirigiéndote a ti. ¡Hola, Tri! ¿Cómo te va? No, claro que no.
Correcto.
Vale. ¿Esto qué significa? Esto lo utilizas para sacarte de encima eso que llamamos la vergüenza. ¿De qué manera? Pasando vergüenza. Ahora bien, ¿por qué digo que no es un método? Porque naturalmente esto no lo utilizas cada día durante toda tu vida. Faltaría más. No, no. Esto es el pistoletazo de salida. Posteriormente, lo que hay son toda una serie de cambios de pensamiento, que en el libro los explico, uh-huh, a nivel de ver la vida de otra forma, de una manera muy diferente.
¿Cómo es esta vida?
Por ejemplo, esto suena un poco a risa, pero en el libro lo pongo una de las... las frases, digamos, que en mi vida yo tengo, es aquella que se desdoblan dos, que dice aquello de principio número uno, de pase lo que pase, nunca pasa nada, y principio número dos, pase lo que pase, luego siempre pasa algo. Es decir,
explícame una mica això, va.
Sí, sí, es decir, nos el tartamudo es una persona que se suele asustar muchísimo de lo que pensarán de él, de cómo le verán, y de sí mismo, exactamente, ¿no? Vale, pues lo que yo le propongo es, ¿tienes miedo, por ejemplo, de entrar en una joyería para preguntar el precio de un reloj? Sí, pues entra en una joyería y pregunta el precio de un reloj de esta forma que te estoy diciendo yo. De esta forma no te atascarás, conseguirás no atascarte. Al no atascarte, cuando esto lo hagas con una cierta frecuencia durante poquito tiempo, repito, poquito, no se trata de meses ni mucho menos, poquito tiempo, lo que habrás hecho es ganar en ti una confianza impresionante. Pero esto solo no sirve. A esto le tienes que aplicar toda una serie de cambiar la filosofía de tu vida, de cómo nos han enseñado a ver la vida, que está absolutamente jerarquizada y es falaz. Es decir, las cosas son como son, esto es así, la vida es así y punto. No. Es decir,
empieza a destruir mitos. Uno de los primeros mitos que tienes de destruir es el tuyo propio. El tuyo propio.
El ego personal, ¿no? Del cual claro, también parlas al llibre.
Claro, o sea, cada vez que tú te atascas y te sientes mal por atascarte, el ego se pone cachondo. Al ego le encanta, sí, le encanta, le encanta. Porque es lo que quiere. El ego quiere que todo siga igual, que nada cambie. Uh-huh. Y claro, si un buen día tú, que hace años y años que estás tartamudeando como un animal, da copy y volta, el ego te escucha que no tartamudeas y dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué estás haciéndome? Y se enfada. Y cuando el ego se enfada es cuando tú vas por el buen camino.
Deixa'm tornar aquells 12 anys enrere, no?, que jo explicava el divendres passat, quan jo vaig començar els estudis de ràdio, ens van presentar,
sí.
Som molt amics fa 12 anys,
sí.
I et vas posar davant d'un micròfon i vaig dir, un tartamut que no tartamudeja, sí. Quan fa ràdio. A mi m'han mentit, aquest home no era tartamut. què passa, o què et passa per la ment quan estàs davant d'un micròfon?
No, cuando estoy delante de un micro lo que hago es el clown. Lo que pasa es que hay muchas
maneras... ¿Por tan actúas?
O sea, hay muchas formas de hacer el clown. O sea, no consiste únicamente en dar palmas y empezar a acojonar a la gente. Y, ¡oh, la bata! No. Uh-huh. Yo ahora mismo, en estos momentos, estoy haciendo el clown. Lo que pasa es que no se nota. Y lo hago no porque lo necesite ya. No, es que lo hago por gusto.
¿Por qué te agrada?
Porque me encanta. Porque
estoy...
Me encanta.
Deixa'm preguntar-te, el mètode aquest... Que tu... No, perdona, el canvi de vida.
No fotem.
El canvi de vida aquest serveix per tothom?
Sí. O sigui, jo sóc un convençut que tot el mundo se puede corregir su tartamudez. Uh-huh. No me cabe ninguna duda. Todo el mundo. Ahora, lo primero que tiene que hacer es creérselo. Uh-huh. Y claro, si ya cuando entras en, no sé, en alguna organización o asociación o logopedas, claro, lo primero que te plantifican con letras de piedra es la tartamudez, al menos todavía, no puede corregirse, claro, ya empiezas mal.
Yo anava una mica més enllà, perquè tu expliques al llibre que serveix per tartamuts i per no tartamuts.
Claro, el libro que... Claro, porque es que a mes de la cuestión esta del que me atasco, yo tuve mi gran problema, que era este. Pero la gente tiene problemas de diversas formas. Y por eso digo que la segunda pata de la silla, de la mesa en cuestión, es todos los cambios de pensamientos, enfocar la vida de una manera en el sentido que la vida tiene que ser mucho más que esto, sin los cuales ya puedes hacer el clown, ya. Que lo que manda es la mente. El clown es el empujón. El azote en el culito de ¡pamba! ¡Venga, muévete! El resto son cambios de pensamiento y aplicarlos, pero de una forma no dictada. No. De una forma que te lo pases bien. Porque es que lo bueno es que con tu tartamudez, mientras te la corriges, te lo pasas bien. Eso es lo bueno. Pero lo que impera, lo que debe imperar es el cambio de pensamiento. Siempre.
Et pots divertir.
Sí, que... com suena. Esto es un tortazo. Sí, ho sé.
Hi ha gent que ho passa molt malament.
No, vull dir. I recorda que te lo està dient un que amb 8 anys estava con una pierna en la cornisa i l'altra en l'aire.
Sí que és veritat que ens ho vas explicar, això.
Clar.
Doncs Luis Miguel Mourareu Torres, que jo li dic Luismi des de fa molts anys, autor de El gran viaje de la tartamudez a les estrelles, moltes gràcies per venir. Deixa'm recordar abans que podem trobar el teu llibre a través de l'e-book store per Mac i iPad, no? Mm. I a través de l'Amazon, també, no?
Correcte.
Hem de dir que a través de l'e-book sí que és una versió més petiteta que la del...
No, iguals.
Ah, són iguals.
Són iguals.
Val, perfecte. Doncs moltes gràcies per venir i explicar-te d'aquesta manera.
A tu, Joan.
Tan encantadora com sempre.
Un plaer haver vingut aquí. Vinga. Adéu.
A Ràdio Estel, Vademecum.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Posem ara punt i final al Vademecum. Volen més Vademecum? Cada divendres a partir de les 4 de la tarda. Mentrestant, rebin una cordial salutació de Toni Huguet com a nostre tècnic i d'en Joan Trias. Fins divendres. Salut.
Ràdio Estel. Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.